Fabricació pròpia.
He trobat del 2010 un m'enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber què has fet quan em vas dir ara toca tu deixar-la.
De l'any 2012 crec que els dos coincidirem al gran silenci a la pregunta del teu pare. Quan a mig sopar, presentació, servim-me el vi, em clava els ulls i em diu així de què treballes.
I jo penso sóc artista, però sóc fatalista. Tinc por que rigui, s'aixequi, se'n vagi, faig pur equilibrisme. Dic emprenedor amb un toc idealista, que interessant.
He descobert un lloc en un racó del pit, l'abocador del cor.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Diu la nova cançó dels Amics de les Arts. He trobat del 2010 un m'he enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent, aquell es pot saber què has fet quan em vas dir ara toca tu de deixar-la. De l'any 2012, crec que els dos coincidirem al gran silenci a la pregunta del teu pare. Quan a mig sopar, presentació, servim-me el vi, em clava els ulls i em diu així tu de què treballes? I jo penso, doncs jo sóc artista, però això sí, sóc fatalista. Tinc por que rigui, que s'aixequi, que se'n vagi i faig pur equilibrisme. Bé, aquesta és la lletra, part de la lletra de la cançó que esteu escoltant, de les paraules que triem no dir, la cançó del nou disc dels Amics de les Arts, que dona títol, per cert, al nou àlbum. Són aquelles paraules que es van quedar a mig dir, a mig expressar, amors, opinions o algun que altre renec també, paraules que de ben segur més d'un s'han quedat mudes perquè no hem tingut el coratge de dir-les. Si ho mirem des d'una altra perspectiva, potser són aquelles paraules que responen a batalles que, més que perdudes, potser poden respondre a batalles més aviat guanyades. El silenci, a vegades, com canten els Amics de les Arts, a vegades pot estar infravalorat, però si més no recordar aquelles paraules no dites ens poden servir per reflexionar i activar encara més el nostre sentit crític. Benvinguts, en tot cas, a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda a la sotsdirecció del Fabricació Pròpia, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda. Deixa'm dir que jo sóc del parer que si una cosa no l'has dit,
sí?
No cal, vull dir, no cal anar enrere, no cal que la diguis. Vull dir, deixa-ho estar, deixa-ho córrer. Perquè per alguna cosa no l'has dit en el moment que l'havies de dir.
Els Amics de les Arts diuen que van... Com és això? Cés Marginet, bona tarda.
Bona tarda.
A l'abocador del cor. No?
A l'abocador del cor. O a fer-te una úlcera, el que no dius també, eh? Perquè jo sóc partidari de dir-ho.
Dir-ho.
Fa mal de panxa, llavors.
Mira, això amb una nit de... amb una ampolla de vi, per exemple, de... ho ofegues.
Ah, exacte.
Les paraules s'ofeguen.
Exacte.
Exacte. Bueno, mira, són maneres de veure la vida, està bé. Deixa'm preguntar-li a veure com veu la vida ell, el Francisco, l'Uri.
Jo fins... ahir vaig aprendre que fins que no em diguis pots parlar...
Ho has fet molt bé.
Molt bé, ho has fet.
Sí, per tant, les paraules que trio no dir és tot allò que no diré fins que tu no m'ho ordenis.
Però estaràs amb nosaltres. Espera, és que encara no ho hem dit. Espera, anem a pams. Acabem de presentar la resta de l'equip. Em fa arrencat de vila dins de la peixera, la producció, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla, el món digital, i en José Matosas i la Paula Moreno, el món sonor. Tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Jordi Ríos, ets de Vilanova?
Soy Carlos Jesús. Soy de Ratigulín, la Geltrú.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6:00 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Sí, vinga, Marta, sí. Ai, que cau. Ai. Des de baix.
Oh, bona.
Encara queda temporada per seguir millorant sí. la flexibilitat.
Bueno, però Déu-n'hi-do. Jo no, a mi no m'hi veuran, Francisco, però el Cesc vostè sí.
Sí, sí, jo sí.
Tu, Francisco?
Sí. Però és que jo tinc les articulacions d'un octogenari.
És dir,
no hi ha manera de... És anar amb les cames flexionades, però en paral·lel al terra.
Ja,
sí. Correcte. Impossible. Correcte. Qui m'ha dit que es veu que també té una mica com d'artritis és Marta Medina, la nostra becària que té...
Marta Medina?
Que viu en un cos de com si tingués 130 anys.
Què dius?
No, però aviam... No.
Però per què és molt jove.
Es diu que té mal d'ossos.
Anava a dir, la representant de la generació quina en passem ara?
Uf, Zeta.
Igual, sí.
No sé. Mira, diu que demà plourà perquè li fan mal els ossos. Veus? A la
Medina. A mi m'ha dit fa 5 minuts que quan era jove sortia.
Clar.
Això et fa boom.
Això va dir la Medina.
Fa 5 minuts, mentre dirà, em diu jo quan era jove sortia.
Imagina't.
No, és que l'altre dia anava pel carrer i es va caure. I es va...
Sí, sí, allò que passa.
Va tenir un accident i es va torçar el... No? És això, no? El turmell. Bé. En fi, no sé si torçats o no els continguts del programa d'avui, però els repassem igualment perquè d'aquí res mirarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació. Després farem la digestió avui amb el exvicepresident del Tribunal Constitucional, l'Eugeni Gay, perquè ens valori el nou text de la llei d'amnistia aprovat avui a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Això serà a 3:15. Un dia en què també ens volem plantejar si quan fem exercici, Cesc, entrenem la salut o entrenem l'estètica del cos.
Ah.
No sé, depèn. Depèn del
què
que et fixis.
Bona.
Jo ni una cosa ni l'altra.
No entrenes.
No tens aquest problema.
Jo no entreno. Per
tant, tu entrenes tot el dia, gairebé.
Sí, això també és veritat. Sí. Entreno bastant tot el dia.
Pujant, és interessant, eh?
Pujant i baixant les escales de ràdio.
Aquest és l'únic exercici que faig ara mateix, però passa que hi ha gent que entrena tant l'estètica que es carrega la salut. Això també és una cosa tenint.
Aquí és on anirem.
Això també és veritat, i si vas al gimnàs, pots fer un estudi antropològic i és un termòmetre molt evident de com està la ciutat. Molt important també fer esport per escampar una mica la boira. Això també.
Mira, doncs d'aquest termòmetre li preguntarem a en Josep Sánchez Malagón, que és doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de la URL. I avui, el cacau de les 4, alerta, perquè serà doble cacau musical.
He trobat del 2010 un m'he enamorat de tu que mai no va passar de mitja tràquea. I de l'any següent aquell es pot saber què has fet quan em vas dir ara toca tu deixar-la.
Abans de parlar amb els Amics de les Arts, ja us ho hem anunciat, avui al Fabricació Pròpia els Amics de les Arts ens venen a presentar el seu nou disc, però és que abans, a les 4, vindran l'Andreu Joanola i l'Alba Riera. Ells són els presentadors dels Premis Enderroc que tindran lloc d'aquí una setmana. Ens ho explicaran tot a una setmana vista. I després, ara sí, seran amb nosaltres ells, els Amics de les Arts, que aquesta setmana acaben de treure nou disc.
Rere aquella porta, però què hi fas? Aquí dalt el sostre, però què hi fas? A l'armari de la roba.
Les paraules que triem no dir és la cançó que hem escoltat a l'inici i també el títol del nou disc de Pistacho Records, del seu propi segell, el segell dels Amics de les Arts. Serà el seu setè disc d'estudi i cap a 4:45 conversarem amb el Dani Alegret, amb el Ferran Piqué i el Joan Enric Barceló, amb els Amics de les Arts, avui al Fabricació.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Llavors, vosaltres imagineu-vos enmig de tot aquest cacau que tenim musical, a partir de les 5 vindrà el periodista Jaume Borja.
Home, celebrity.
Per posar-nos al dia... pel que fa al món del cor.
S'ha fet viral, el Borja,
jo porto tota la setmana esperant aquest dia, eh?
Home.
Jo no havia estat mai tant al dia com amb el Jaume.
Ve corrent des de Jesús, de l'energia que té
del seu poble.
Creieu que vindrà... com sempre, o potser amb aires? Ara que és viral, no, nacionalment viral, viral.
No, home, no.
És el nostre Jaume,
és humil,
sempre.
Com... Sí.
Oi,
és maco, el Jaume. I amb en Santi Jiménez i Antoni García Ramon i el seu Apocalipse Now arribarem a les 6 de la tarda. Vinga, va, que en 4 minuts ens situem a 3:15 ja de 3 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
I like a race that plays at the break of dawn.
veure, Harker, a la realitat
paral·lela
a la realitat paral·lela d'avui, de què et recuperes?
Mira, és que porto uns dies...
De la vida.
Ah, tu...
Com sense bateria.
Sí.
Saps?
Bueno.
I no sé què ha passat, home, que mica en mica... Mira, com la finestra.
Que va pujant.
Que es va aixecant, sí. Doncs sembla que com si fos un nou fènix...
Vas tornant a la vida.
Estàs sí, enganxada al directe.
Estic agafant el vol, reprenent el vol.
Doncs fantàstic.
Per cert.
Tu l'energia, vull dir, és que clar, és que com vas d'elèctrica, Harker...
Sí, noia, a vegades m'enrampo i quedo sense wifi.
T'ho notem pocs, però els oients, jo crec que... O sigui, no s'han quedat, amb aquest detall, de que anava sense energia. Eh que no?
No, és que la Marta sense energia crec que és com nosaltres de normal.
Com nosaltres a tope.
Clar, vull dir que no t'has de justificar per res.
Jo el que m'hauré de justificar és avui amb el Santi Antoni García Ramon, Mercè, perquè jo els hi vaig prometre, m'estic sortint de guió, la setmana passada els hi vaig prometre veure Terminator 2, perquè ells volien parlar d'Skynet i d'aquesta història, i n'he vist només 15 minuts, Mercè.
No passa res, home, però la intenció és el que compta.
És que no m'interessava gens. Mira, només em va fer gràcia perquè vaig veure el nen, el Connor, que vaig fer allò típic de quin nen més bufó, a veure com està ara, juguet trencat.
Has vist com està ara l'actualitat?
Està fatal. Bueno. I també em va fer molta gràcia el Schwarzenegger quan
qui?
Entra...
Qui ho has dit?
No? El Schwarzenegger.
No, home,
quan entra en escena, que sembla del ballet Bolshoi.
Però
com s'ha de dir bé? Com s'ha de dir bé, Harker?
Schwarzenegger. En principi,
Schwarzenegger.
Ja us ho he dit algun cop, que Schwarz és negre i nega és el despectiu per negre. O sigui, és una cosa...
Bueno, fem una cosa. El Schwarzenegger li pots dir avui al Toni García Ramon i al Santi Jiménez?
És que no estic preparada per fer una crítica de la pel·lícula.
No, sí, home.
Vosaltres l'heu vist, Terminator 2?
Per favor, Marta.
Harker, tu penses que la majoria dels crítics... Què et penses? Que venen tota la pel·lícula sencera.
Ah, no ho sé. Jo no vull posar en dubte la feina dels crítics. Els tinc tot el respecte del món.
I nosaltres a tu. Per tant, no et preocupis. Fas la crítica i tira.
Doncs endavant.
Realitat paral·lela avui amb la Marta Harker, 100% d'energia.
Sí.
Tornes a posar-nos, dius, en alerta.
Sí, perquè ahir amb les maduixes del Marroc amb hepatitis ja va quedar clar que de vegades les coses aparentment inofensives poden ser les més perilloses. Perquè què hi ha més innocent que una maduixa? Potser una maduixeta de bosc, que encara és més petita, encara és més innocent. Avui, però... No parlarem de maduixes. El perill avui arriba en forma de peluix, de fet, d'un ninotet d'un pam, amb cara una mica d'encantat, que és el furbí. I no parlem d'una amenaça fantasma, parlem d'una amenaça de pèls i cables, que és el furbi. Un peluix que es va popularitzar a finals dels anys 90 i que va encendre totes les alarmes de l'Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units, en la que van anomenar l'alerta furbi. Alerta furbi també la que hi havia, Mercè, a casa teva, perquè em sembla que no te'n van regalar mai.
Mai.
Oh, alerta que encara hi és, entenc, no?
Et faria gràcia si te'l regalessin ara, Mercè?
No.
Perquè es comercialitza.
Per què no? Ja ho hem encarregat. Que passi el furbi.
No.
Caminant.
Perdoneu, si ja tinc prou coses que no haurien d'estar a casa meva... O sigui, un furbi no mateix...
Però si no fa...
No,
furbi
no si té cap al bolso.
Li regalo la Marina.
És la gràcia.
Li regalo la Marina.
Remota i explota.
Però què feia? O sigui, el furbi què feia?
Obrir-te
calços. Parlava, no?
Parlava, diguéssim, tu l'acariciaves i feia allò que fan els gatets, com de... Sense ferir la sensibilitat dels animalistes, dels gats. Però feia com un sorollet de gat. Jo què sé què feia, tampoc en tenia. Jo tenia Tamagotchi. Tamagotchi, sí.
Tampoc en tenia.
Ah, tampoc.
Que és Mercè. Llibres,
no, ja. Bé, tot plegat ha sortit a la llum. Parlem d'aquesta alerta a furbi, eh? Després de que un ciutadà nord-americà publiqués un fil a Twitter mostrant documents dels anys 90 de l'Agència de Seguretat Nord-Americana que fins ara estaven protegits.
Classificats.
En aquests fulls, els agents de seguretat parlen d'aquesta alerta furbi. Si us recordeu, una de les funcions estrella d'aquest peluix, tu, Mercè, no ho recordaràs perquè no el tenies...
No, però és pitjor, Harker, perquè tens el record de qui ho tenia.
Ui, ho idealitzes.
Ho idealitzes. Que veus els del costat. Jo, per mi, era com un gremlin, saps? I em feia gràcia tenir-lo. Uri, tu m'entendràs, que ets de la meva quinta.
Era com en Gizmo, una mica més lleig. Gizmo és el protagonista.
Bueno, però hi havia de colors, també.
Tenia una
no?
mirada una mica estràbica.
Sí. Gràcies sí. per l'aclariment, Uri.
Doncs mira, una de les funcions estrella d'aquest peluix, com dèiem, una mirada una mica estràbica, era que podia repetir missatges, i això els americans doncs, creien que podia posar en perill la seguretat nacional si un dels treballadors se l'enduia a l'oficina i reproduïa secrets d'estat fora d'horari de feina. Val? A tot això, aquesta gent està normalitzant que gent de la intel·ligència dels Estats Units portessin el Furby a la feina
de problema, eh?
Com si fossin alumnes de la classe dels cargols. Que a mi? O sigui, saber que...
Però, per què ho veus malament? Està prou bé. Jarque, tu no pots anar amb el... O sigui...
Però Mercè, perdona un moment. Para-ho tot, José.
No, però tu, mira...
Espera, m'ha caigut com un moquet.
No passa res.
Si jo que un dia a l'oficina em plantés sí. amb un Furby allò...
T'aplaudeixo.
Tu veuries... Bé, perquè potser és perquè l'entorn, però, per exemple, jo què sé, si tu t'anessis a renovar el DNI...
Jo sospitaria.
O una carnisseria amb un Furby.
Tenia una caca, vull dir, és que clar... Vull
però era una caca antiestrès, que em va rebentar...
No va acabar bé, no.
Però jo, que i la Candela ens va deixar allà uns gossets.
Uns gossets antiestrès.
També, que podria ser un mini-Furby.
Però si tu, per exemple, posem un altre exemple.
Sí.
Si tu vas, per exemple, a un aeroport, val? I allò de per passar la... que hi ha aquell control de duanes i tot això. Si el senyor aquell que sempre fa espantar tant, que sempre és una persona tan rigorosa, seriosa, tingués un Furby...
Treballant al seu costat.
Allà, aquella mena de policlin on treballen...
Vestit també de segureta.
Clar. Amb una porra petitona.
Faria més por,
com si fos
José.
un Statler, un llapis. Faria...
No, clar, a veure, sí, depèn del tipus de feina, obvi. Si estàs
però estem
públic...
parlant de tios que treballen a l'agència sí. de seguretat, eh?
Sí, home,
però, nord-americana.
Però no es veu.
A mi el que em fa patir és que...
Que em faci el que vulgui.
Endavant, doncs.
Clar, home. Però, vull dir, nosaltres som seriosos aquí a la redacció. També, vull dir, si ara, jo què sé, vingués algú i veiés la nostra redacció, la nostra illa, concretament...
Sí.
Que, plegada de llibres...
De bueno, sí,
sobretot.
Sí.
Està poblada.
Menjar.
Està
i de
poblada.
Petits gremlins. Però em sembla bé, vull dir, està sí. bé. Entenc el que dius, eh, però...
Una cosa, jo no entenc perquè la intel·ligència aquesta els hi feia patir el Furby i no que portessin una gravadora, per exemple. Perquè, té
el... perquè diguéssim que el Furby podia reproduir de forma automàtica aquestes informacions de forma inesperada, saps?
Vull dir... aleatòria.
Exacte.
Sense que... pensar-ho, no? Que de cop i volta salta i parla el
claro,
Furby.
Claro, tu una gravadora l'has de, diguéssim...
accionar.
Has d'engegar.
Exacte, l'has de... has d'apretar el play, si no, no parla. En canvi, el Furby, com que era el primer animalet, la primera joguineta d'intel·ligència artificial, evidentment, doncs encara molt arcaica, doncs aquesta gent estaven molt preocupats. El Furby, de fet, va ser la primera joguina en incorporar la intel·ligència artificial, encara que, com dèiem, molt arcaica. De fet, això mateix la va fer entrar al llibre Guinness dels Rècords, com precisament la primera joguina doncs, que, doncs això, amb intel·ligència artificial.
Molt arcaica, no?
El primer xat GTP.
Correcte. I tenint en compte aquesta informació, que a mi m'ha fet molt gràcia, tota aquesta alerta Furby i tot això, de la mateixa manera que vaig fer amb les maduixes del Marroc, avui ho he fet doncs, amb els Furbies.
Què has fet?
Mira, tinc moltes coses per explicar-te d'aquests animalets, Mercè, perquè
que no
com que tu no vas tenir... Clar, doncs, per exemple, tenien el seu llenguatge propi, que es deia el Furbish, una barreja de molts idiomes que dominaven més o menys els seus inventors, que eren el David Hampton i el Caleb Chung. Per exemple, Mercè, si tu li volies dir a l'animalet aquest explica'm un acudit, li havies de dir Wetakalolo. El que no sé si ell te n'explicava un...
O et revelava secrets de la CIA.
O sigui,
no?
Secrets, perdoneu, els secrets els revelaven amb aquest idioma Furby?
No.
Ah, no, era o sigui, amb,
tu
amb, el, que, amb
així,
el que gravava.
No?
O sigui, això ja és una cosa diferent, als secrets d'estat. Els secrets
vull dir? Vull dir, clar, el propi Gremlin Furby? O sigui,
no.
Jo entenc que ell gravava coses...
I reproduïa
llavors, quan tu li deies...
Reproduir
són funcions
sentia.
Diferents. Una cosa és que tenia la capacitat de gravar el que sentia i l'altra és que, o sigui, era
ell
bidireccional.
Ell tenia el seu propi llenguatge.
Exacte, tu et podies comunicar amb el hàmster aquest. O, per exemple, si li... canta'm una cançó, canta'm alguna cosa, Furby, doncs li deia Wetekawate. I és bo que si li deies... Ara tots els Furbies del món s'han escoltat ràdio.
S'han activat.
Com si fossin un cor.
És com
és preciós.
El codi binari, però parlat, no? En comptes de 0001 o Wanyen Lolai, perquè són totes les tones...
Sí, que t'entendria, eh?
I Jarque, per exemple, escolta fabricació pròpia, com seria?
Ah, no ho sé, això, veus? Wetakao pròpia.
Mare de Furbies.
Ja.
A veure.
Harke.
Harkarian. Està molt bé, està molt bé.
Ai, com sou pobres furbis.
Ben, bé, escolta, com ha acabat la cosa?
No, que dic que... on i l'Oñaindó, o no baixem la guàrdia, perquè Hasbro, propietària també de Mattel, per tant, de Barbie, segueix comercialitzant furbis.
Per tant, espies per tot arreu.
Exacte, són com un petit exèrcit, aparentment inofensiu, però que són els que tenen el poder. Per tant, alerta. De què parlàvem? De què parlàvem també fa poc, de coses que tenien el poder i eren petites?
Els mexicans...
Extraterrestres. No extraterrestres, sí. Que es va enfadar el Jonathan Català.
No, clar. És una
fe... No veig per què.
No sé com ho va poder desmentir, això, no. Perquè no...
Per cert, jo estic seguint, cada dia m'informo de tema de temes... alguna novetat esotèrica a Mèxic. De moment no hi ha cap moviment, sí, per tant, estigueu tranquils. Bé, jo he entrat al web de Hasbro i he anat de cap a la millor pestanya de qualsevol pàgina web, sí, que és el fax o preguntes freqüents. Per tant, ara en farem un repàs, d'acord?
Hi havia la Pilar Rahola.
Doncs mira, endavant sintonia. No sé què pensarien els Beatles si sapiguessin que són la sintonia escollida per acompanyar preguntes sobre furbis.
Estan cobrant royalties ara mateix, o sigui que tampoc...
A veure, també és veritat que potser ells en tenien un de furbi.
Home, el més probable.
Segur.
Perquè això ja la gent més grandota també en tenia, això feia goig. Bé, total, que de les preguntes freqüents dels usuaris, sí, Mercè, això sí, t'agradarà, és a dir, de la gent que té furbis, n'he extret una conclusió.
Sí.
Que és que els problemes que tenim amb els furbis són exactament els mateixos que tenim habitualment amb la parella.
Veus? És que, clar, és un gran exemple, el furbi.
Veus? Diu, primera pregunta, tot això és real, diu, estoy jugando a adivina mi futuro con mi furbi, pero insiste en pedirme que le frote la barriguita para que le diga palabras bonitas. És que tots els homes fan el mateix. Quan vols parlar amb ells de coses serioses, et demanen que els hi rasquis la panxa i els hi portis també una cervesa. Home, els furbis, però no en poden veure perquè s'electrocutarien.
Però això només el Homer Simpson. No,
el món està ple de Homer Simpson.
Mira, el Matosas diu... O sigui, tu t'hi sents, eh? El Matosas, molt bé.
Mira, una altra demanda de la gent que... És a dir, frequently asked questions, és... Mi furbi sigue respondiendo a demandas erróneas. És un clàssic. Abans de sortir de casa, tu li preguntes al teu nòvio pel temps i ell et respon... unes quantes setmanes, referint-se al temps de baixa de De Jong.
Clar, sí.
Per tant, efectivament, respondiendo a demandas erróneas. Una altra.
Què més?
¿Puedo restablecer la configuración inicial de mi furbi?
Clar. S'ha anat de mare, eh?
Exacte. Sí. Clar, això ens agradaria a tots, que la parella sigui igual de dolça que al principi, atenta, és a dir, que hi hagi com un reset de la parella.
Perfecte.
Però, amics, els humans no són furbis, per tant, no hi ha marxa enrere. L'única solució és seguir endavant amb el que tinguis.
Amb el que està tocant.
I una altra que m'ha encantat. Diu, ¿puedo cambiar el volumen de mi furbi? És a dir, hi ha alguna manera de que aquest ésser calli definitivament, aquest ésser que tinc al costat? I l'última, que ja és la definitiva, diu, ¿cómo puedo limpiar a mi furbi? Això ja és una parella totalment desgastada a les últimes... Si la teva parella ja no es val per si sola per netejar-se, vull dir, això només ho arregla un miracle, o la solució fàcil, que és comprar-te un furbi nou o baixar-te Tinder.
Bueno, doncs així ja està, s'acaba així. És que, clar, no, Julio, ja m'estava avisant, això s'acaba.
S'ha acabat.
Això s'ha acabat.
Tantes ganes de portar un furbi aquí i experimentar...
I que sigui com la mascota de la fabricació.
Un dia, i provem.
No,
i provem
a
veure
què
passa.
No? Vull dir, encara en pots
comprar. Ui, tant, que es comercialitzen. No són barats, eh?
No, per això no me'l compraven. 6 minuts per arribar al punt de les 3 del migdia. Francisco, va.
Sí.
Sí? Escalfem?
Anar-hi.
Vinga, anem-hi. Avui estem com molt energètics. Jo, per si de cas, m'he baixat 2 peces de fruita, perquè el problema d'avui...
Per contrarrestar. A tu et tranquil·litza menjar fruita?
Com? Com?
És a dir, perquè... Clar,
que som, estem molt energètics...
No, no, la correlació...
Sí, sí, o sigui, tens raó. Amb la pregunta m'ha costat entendre-la, però és per si de cas tenim tanta energia, perquè el programa d'avui és molt energètic.
Molt intens.
Molt intens. I per si de cas, per que no baixi aquesta energia que tenim, m'he portat dues peces de fruita.
Per sostenir.
Si voleu, la puc
compartir. No, no, no.
És important mantenir el nivell de glucosa.
Però com era la pregunta? M'ha agradat? O sigui, si em tranquil·litza menjar fruita...
Tranquil·litza. Bueno, tenia algú a la panxa, està bé.
Va, Francisco.
Aviam, la setmana passada...
Clar.
Des de les més altes esferes, immediatament inferiors al teu comandament... Se'm va proposar fer una secció setmanal de moda. Pel que s'està dient, pel que es palpa, jo diria que va anar...
Recepció bona.
Va anar bé.
Per tant, avui us porto una nova entrega d'aquesta subsecció, val? Però ens va quedar quelcom pendent i estriar-ne el nom i la sintonia. Per tant...
Però a veure, Francesc... Per mi també va quedar clar. Però quantes vegades hem dit en aquest programa que no tenim nom? Vull dir, tenim nom del programa i ja està.
Sí, però jo vaig fer una proposta...
És així o no?
Ah, val, no hi ha
d'haver... És així, però per vestir, en aquest cas, la secció de l'Oriol, que està molt treballada...
Com a... Sí, com a sintonia.
Exacte, més és un tema...
M'encanta que aquí hi ha l'advocada de defensa.
Home, és que jo hi ha un dels noms, que era el tercer, perquè me'n recordo encara, que jo trobo que lligava molt bé l'essència del que ens vol explicar l'Uri cada setmana.
Però això, per tant,
està molt justificat, aquest nom.
La del porter.
No s'ha decidit, això ho has decidit.
No, però això serà els dijous, ja?
Sí. Mira, pot ser un bon dia.
Sí?
Sí, hi ha Jaume Borja, parlem de moda, també.
Val, sí, sí.
Si vols, ho poso un altre dia,
eh? No, no, està bé.
Sí?
A mi em sembla bé, també. Ara, això sí, el que digui la Mercè, eh?
Sí, està bé.
I et, o sigui, la sintonia i el nom...
Vols que el triem ara?
Bueno, va quedar pendent.
Va, doncs fem-ho, sí.
Ho podem recordar, o si vols, ho tries tu mateixa. Tu
no, home, no, fem-ho tot, sí? Aquí, amb debat.
Vinga, va.
Home, si el
va,
José doncs, també vol.
José, si pots posar la número 2.
És aquesta.
Per què feu això?
És aquesta.
Que sóc una mica d'ori a vegades. No me'n recordava d'aquesta sintonia.
Com oblidar-ho? Per mi és la ferma guanyadora.
Sí, per tu la ferma guanyadora.
Però estaria bé escoltar-les totes per tenir...
Sí. Bueno, tu t'agrada, sí.
Jo a favor.
A tu a favor. I el Mató s'ha educat també.
Bueno, ja...
El Ferran no opina.
Deixa que no es vol mullar, per si de cas.
Bueno, a veure, no hi ha unanimitat, per tant, passem a la segona.
Val, doncs següent, José. Ai!
Torno a la mateixa.
Què ha passat?
És que com sou, eh? Punyeteros. Va, prou. Home, que ja
anem a l'última, José, anem a l'última.
És que això de debò...
Ui! Inexplicablement.
Mira, prou. Marxo. Treu. La tercera, t'agrada?
La tercera millor.
A mi aquesta última m'ha agradat molt, també.
Prou, per favor, que hi hagi menjant. Feu el favor.
Ens ha fallat l'efecte digital.
T'asseguro
que jo no...
Hi havia diferències entre les tres.
José, sou una colla de bandarres.
No, ell no en sabia res.
Tots els de fabricació, eh?
Mercè, si hi ha un culpable, aquí sóc jo, i demano disculpes.
Ho assumeixes?
Sí.
Però la sintonia serà aquesta, no?
El meu càrrec està sobre la teva taula i endavant.
No,
a les altes esferes, de debò.
Jo no decideixo res.
Bé, doncs, aclarit això, endavant amb la secció de moda per Tribuneros.
A veure, a mi m'agrada molt més, però el comentari del José està molt vist, aquesta cançó.
És veritat.
Ha passat de moda.
Una clocada d'ulls a la jefa per fer-me perdonar.
Així t'ha fet la pilota ara, no? Sabies que m'agradava aquesta cançó. Com ets?
I també diu que jo caí enamorada de la moda juvenil. És que jo he anat a caure aquí, perquè jo això no ho volia fer, però se'm va proposar de les altres esferes i llavors jo faig cas.
Però te n'has acabat enamorant o encara us esteu coneixent?
T'asseguro que estem en uns estadis molt embrionaris, molt primigenis. De moment res. Començarem amb un titular del tot imprescindible, que és Rosalía lo avisó y Marta Ortega está de acuerdo. El leopardo sí es la tendencia de la primavera 2024.
El leopardo, cuando ruge, seguro
mi costa Leopardo, vols que et digui, eh?
Sí?
Animal Print.
Sí. Costa una mica, però et dic que tinc alguna cosa.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí, sí.
El definiries com un dels bàsics en el teu armari?
No.
No. És un fons d'armari,
no tens res. Tu tens alguna cosa d'Animal Print?
Et dedica, no, d'Animal Print de res. O sigui, no, en cap cas, ni zebra, ni... No, no.
Escolta'm, aquest de la Rosalía és doble, no?
Clar, ella... al guió tenim una foto que és la Rosalía. Jo suposo que és el seu jet privat.
Té pinta.
Perquè primer he pensat que podia ser l'AVE.
El Talgo.
O el Talgo, però és evident que és un avió. No, per la finestra, però... No,
sí,
no,
sí,
és,
sí.
És clarament
ella
un avió.
Ella no hi cap, aquí, no? Vull dir que està justeta.
Sí, sí. Perquè és un jet petit. Petitó.
Clar.
I porta, això, un animal print, un estampat de lleopard, amb unes papallones. No sé si ho podeu copsar del tot.
Sí, ja ho deia el Marginet, que és doble.
És doble estampat. Resulta que aquest passat dimarts la cantant de Sant Esteve Sesrovires va visitar les oficines d'Inditex amb un look negro super lady. Sabem el que és, tot això?
Bueno, que anava de negre.
Super lady deu ser com el Superman, però de la lady. No?
Doncs ja està.
És el que diu la Harke, tot de negre, no? Entenc o no?
Segons internet, la primera entrada de Wikipedia, allò que ni tan sols entres a la pàgina de Wikipedia, et fa un petit resum, és un vestido ceñido a la cintura.
Ah, mira, doncs això que sabem.
Per això he vingut, per ensenyar-vos una mica conceptes bàsics
de
la moda.
Caram, això sí que seria un fons d'armari, no? Que diuen tenir
un lady.
Black dress.
Sí, això es veu que és...
Tu com a expert en moda.
No pots anar, ni tan sols pots anar en viatge sense tenir un black dress.
Un black dress.
Black dress.
Black dress, apunta tu.
Doncs ella portava el look negro super lady.
Prenc nota.
Després, americana.
Sí.
Falda midi.
Falda midi.
Mm. Però que no és mini, que és midi.
Midi. No hi ha cap errat, com, encara que us sembli.
No, midi
però...
ja ho sé.
Com el de la música, no?
Mercè, sisplau.
Per damunt dels
sí,
turmells.
Per damunt de la...
Per sota del genoll.
Això, immediatament per sota del genoll, diria que és.
Perquè
he hagut d'estudiar tants conceptes avui que...
És, i ho firma Dior.
Fiqui la gamba.
Midi de queda mitja distància o...
Va bé.
Sí, no? De midi.
Vaig a midi dels ordinadors. No sé, clar, a mi em ve molt de lluny, molt de nou, això. I finalment portava... Això aquí m'ha explotat el cap. Unos salones de tacón cómodo.
Salones.
No talones.
No tacones de salón.
M'està petant el cap, estic fent uns esforços per imaginar-me.
Cómodo perquè eren baixets.
Clar, no ho sé, no t'ho sé dir. Però què és unos salones de tacón? Doncs són tacons de saló, però que ja es coneixen com a salones, directament.
Ah.
Tu lleves com el coset de playeres?
No, no em fa la cosa.
Doncs unos salones de tacón cómodo.
Com són els salones?
Són uns jo he mirat imatges Google, no arribo més enllà tampoc, i eren uns talons que si tu diguessin dibuixa uns talons, faries
aquests. Els dibuixaria, els de flamenca.
De tota la vida.
Els salones de tota la vida.
Salones de tacón cómodo. La va rebre Marta Ortega, que és filla de Mancio Ortega, i actual presidenta no executiva de la multinacional.
Sí, que això ens ho explicarà avui el Jaume Borja.
Ens ho explicarà avui?
Sí, perquè va muntar un patinet.
Oh, i tant.
O sigui, va ser una visita a la Rosalía, sí, sí.
Ah, val. No, jo volia fer ressaltar aquest concepte de presidenta no executiva, que
sí.
Ho posa la
Wikipedia. Sí, no decideix, també. No decideix res.
Marta Ortega.
Clar, és... Si president executiu és CEO, això seria CENO. No?
Exacte, sí, és la CENO.
Bueno, vull dir que si existeix aquest càrrec, realment l'acrònim seria aquest. I portava un outfit on la peça estrella va resultar ser uns pantalons amb estampat que simula la pell de lleopard.
Però també, aquí, en el... quan m'anaven, a Zara.
O sigui, l'article et ve a dir... Rosalía, això ja ho va anunciar,
sí.
I en aquest moment en què va anar a Inditex, resulta que Marta Ortega també portava uns pantalons de lleopard, com confirmant aquesta tendència de la primera.
Ah, val.
És a dir, t'ho estan dient dos expertes en moda.
Entesos.
Per tant, és inqüestionable.
Posa lleopard.
Maria Villar, periodista especialitzada en moda,
sí.
Diu... Si te decimos que el pantalón de leopardo está de moda, seguramente te daremos una alegría.
Uf.
Sí? Fins aquí ho confirmeu?
Però ja dius seguramente. Tampoc n'està al 100% segura.
Però es llança una mica a la piscina.
Sí, a mi em deixa fred.
De moment... El lleopard no el toques.
De moment em deixa fred. No, no.
Diu, i és que és probable que ja tengas uno en el armario. Fins aquí, Mercè, tu sí que tens alguna peça de
lleopard. Jo d'Animal Print, sí.
Ah, sí.
Animal Print sí. O de lleopard? O sigui, diversos bueno, Animal Print. Podria ser lleó, podria ser zebra...
Ostres, ara m'has enganxat, jo crec que és de lleopard.
Tortuga...
No, vaca dels Pirineus, per exemple.
Sí, de vaca dels Pirineus.
Aquest així com...
És d'aquest.
D'estampat així...
Ja, demà la porto.
Es veu que, aviam, us pot generar alegria, i és probable que en digueu, perquè en les últimes temporades no lo havies usado mucho, perquè no es portava tant. Ah. Per tant, és com una inversió que vas fent al passat i que ha tornat a...
Ui, tot va petit. És a dir, primera. El que et vas comprar fa 4 anys, els pantalons que et marxen.
En el meu cas...
Tu i jo, i això en som expertes. Bueno, el que et vas comprar fa 4 anys ja no t'entra.
Però això és ara, en altres temporades, igual ens passa l'inrevés.
No sé, noia.
Bueno, va, escolta, tanquem ja... Sí, digues, alguna
cosa
més?
No, vull preguntar que si no és així, si ara que Rosalía i Marta Ortega aposten per el Lleopard,
sí.
Si vosaltres, vull dir, us secundaríeu això, i en quin context creieu que seria apropiat lluir un animal print de Lleopard?
Jo no, vull dir...
No, eh?
No, vull dir... A veure,
però no vols anar a la moda, Mercè, llavors?
No, vaig a la
no
meva.
No vols seguir la tendència de les estrelles?
No, nosaltres som tendència.
Oh, i tant, jo aposto per la fabricació pròpia. Només aposto per la fabricació pròpia.
Què, llavors el blanc i el blau?
A mi els pantalons de Leopardo a mi no m'agraden.
Ah, doncs sí, Mercè.
És que això és així.
Ja està.
Això és així.
Ja està.
Bueno, en fi. I vosaltres també us ho podeu aplicar, això,
exacte. Això anava a dir, a mi em falta saber què m'he de posar jo.
Bueno, ells no, en cap moment diuen que estigui... això, vull dir, que no sigui extrapolable a l'home. Saps què vull dir?
Doncs potser demà apareixo amb un Leopardo.
Bueno. Amb un Leopardo o amb una peça?
Amb una peça. Amb una...
O amb un Furby de Leopardo.
Ja, ai, com dic.
Oi, ja, no? Ho tenim tot.
Segur que n'hi havia. Bueno, Uri, donem per tancada
sí,
l'avui.
Sí, fins la setmana que ve.
Molt interessant, Uri.
No cap problema.
No hi ha títol de...
No, val, doncs no hi ha títol.
Cançó no n'hi ha, ja t'ho dic.
Val,
però títol...
Però t'ha agradat la de la moda juvenil.
Sí, aquesta sí.
Doncs ja està, content.
Molt interessant.
Vinga, va, que passen 6 minuts de les 3 de la tarda. El que fem és marxar publicitat. Anem a publicitat i a la tornada, aquest dilluns, ja es poden aconseguir les copes, les calces menstruals, també les compreses de tela de forma gratuïta. Doncs volem saber com ha anat aquesta setmana. Sí, a veure si s'han tingut sortida o no. I per això doncs, farem aquesta penúltima hora avui amb la Francis Santalla.
Potser també n'hi ha de Lleopard.
Aventura. Potser sí, per què no? Vinga, li preguntarem tot seguit, després d'aquesta petita pausa.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A Pagès es feien servir fulles de col per fer els canelons.
Mhm.
Aleshores... M'he sentit superescoltat ara mateix. No sé si cremar el guió o què.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
És que jo ja em semblava estrany que ningú a l'equip en tingués un. Paula Moreno té un Furby, casa.
Diu el seu pare.
És el teu pare? Com es diu? Hi poseu nom o no? Bueno, espera. Després ho parlem, això és interessant.
Ai, que curiós.
Vinga, va, que us ho dèiem ara. Des d'aquest dilluns es poden aconseguir copes menstruals, calces menstruals també, i compreses de tela de forma gratuïta. En el moment en què es recull el producte, els farmacèutics donen informació sobre els productes i assessoren també sobre quin és el més escaient. Només es necessita, això sí, accés a l'aplicació La Meva Salut. Doncs bé, per parlar uns minuts d'aquest tema, com ha anat aquesta primera setmana, connectem amb la Francis Santalla, de la Farmàcia Ventura, al barri de Sant Antoni de Barcelona. Què tal, Francis? Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé. Aquí, enfeinada, amb tant enrenou.
Déu-n'hi-do. Escolta, com està anant aquesta primera setmana, ara, com que ho comentàvem, de productes menstruals?
Bueno, com esperàvem, una mica caòtica.
Sí?
Evidentment. Quan, home, clar, quan comença una campanya, la gent es tira de cap i aleshores es pensen que tot s'acabarà. Mm. I, no, i aleshores, clar, venen tots, volen venir tots alhora, vol, tothom vol de tot i bueno, es col·lapsa el sistema perquè és normal, vull dir, és un sistema que encara que s'hagin fet proves, no s'ha fet una prova massiva.
Clar.
I aleshores, bueno, hem tingut alguna incidència. Però dins del que ja normalment esperàvem. Però sí que és veritat que una mica més caòtics els dies que era normal.
Clar, perquè segons informa, mira, ara m'ho passa el Ferran, Francis, al Centre d'Estudis d'Opinió, 4 de cada 10 dones no compren els productes que voldrien perquè no poden. Per tant,
ja, ja, és
que clar, sí. Creus que molta gent ara sí que optarà, no?, per aquest tipus de producte gràcies a aquesta mesura.
Sí, més que jo crec que, bueno, aprofitant això, ho provaran, i si realment doncs, els hi va bé, doncs aleshores, doncs, amb el que s'estalviaran de comprar doncs, la resta de coses, doncs podran comprar-se un altre parell doncs, per anar combinant, suposo.
Francis, a banda d'aquest tema, també et volíem preguntar avui quin altre producte triomfa ara mateix a les farmàcies, perquè no sé si hi han passat dels refredats i passem directament a les al·lèrgies.
Doncs mira, estem encara una mica 50-50, eh? Vull dir que no creieu que... Portem un any, un hivern, que com que no ha estat tampoc un hivern típic,
sí.
Doncs hem tingut una mica de tot, però és que portem ja un parell de mesos que refredats, gastroenteritis i les al·lèrgies van agafadets de la mà, eh? No et sabria dir exactament qui guanya aquí, però va una mica... Jo, sincerament, és el primer any que la gastroenteritis ha durat més temps. Podria dir que la reina potser aquest any ha estat la gastroenteritis.
Mira, i de fet, te recordes que tu ens deies com a producte natural, per quan tenim marejos, no?, ara que parles de la gastroenteritis, era el gingebre, no?, si no m'equivoco.
Sí.
Que anava bé, no?, que vull dir que mira, això... El... Jo m'ho vaig prendre nota d'aquest producte.
Bé, sí, va molt bé per les nàusees. Un dels seus, de les seves aplicacions són les nàusees.
Uh-huh. I... no sé, avui també et volíem preguntar si hi ha bon ambient al barri de Sant Antoni, perquè ja no sé, Francis, si hi ha algun tema que vosaltres hagueu notat des de la farmàcia que es comenti més que altres.
No, bueno, aquí com que estem encara amb les obres, doncs el que puc dir és que estem plens de pols, això sí. Vull dir, tenim el, o sigui, a la farmàcia no sabem si tenim al·lèrgia o és que l'anem al ull, perquè jo estic tot el rato posant-me col·liri perquè em piquen un munt als ulls i haig d'estar parpadejant cada 2x3 i
sí.
Ara mateix estava endreçant a la sala de vendes, estic, bueno, de tant en tant faig canvis i col·loco el producte ben molt millor i, bueno, coses d'aquelles que m'agafen i, bueno, no vegis quan he tret el producte de l'estanteria i això que netegem cada dia, però estava ple de pols.
Ple de pols, clar, es nota. Sí. Mira, doncs justament et volia demanar previsió del temps i del trànsit a aquesta hora, des del barri de Sant Antoni a Barcelona.
Doncs mira, aquí també avui fa un sol que es patega.
Ui, sí, però no que havia de venir el fred, que el mirall, es va dir que arribaria el fred, que és
sí,
aquesta
nit. Sí, que ha de ploure,
nit.
Ha de ploure.
Clar.
Dissabte tenia una calçotada i l'hem anul·lat perquè es veu que caurà...
Doncs ara segur que farà un sol que també es patagarà, Francis.
Ja, segur. No
falla.
T'ho diré ja, me catxis en dinar. Doncs sí, aquí fa molt de sol de moment i molt fred, ja us dic que jo no en tinc gaire. De fet, tinc bastanta calor. I el trànsit, tranquil·let, molt tranquil·let.
Bé.
Estic aquí ara mirant per la finestra i no passa ni un cotxe.
Mira, doncs escolta...
Disfruta-ho.
Sí, tranquil·litat. Francis, moltíssimes gràcies. Des de la farmàcia Ventura, una abraçada ben forta.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu.
Alerta amb els refredats, que encara estan, que encara volten per aquí, eh?
Ui, tant.
Porto
constipat. Vigileu.
Des de l'any passat.
Coroi.
Estiu també, eh?
Sí, tot. Estiu, sí. Hivern, primavera
un dia com
i
avui,
tardor.
Un dia com avui et va refredar.
Sí, sí? De fa 60 anys, segurament, sí. Jo ja.
I ens expliques sí. Més coses
de, sí.
D'un dia com avui?
D'avui?
Sí?
Vinga, va. Avui, que és Santa Perpètua i la seva serventa Felicitat, i Dia Mundial del Cereal...
Ah, sí?
Ja us explicaré després.
Ah, val.
Els Kellogg's.
Està fent titulars.
Sí, estic fent titulars. No, sí. Viatgem fins a un 7 de març qualsevol.
Tiqui, 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 tiqui.
Santa Perpètua i la seva serventa Felicitat. Per què?
Hauràs d'explicar-me això.
No en tinc ni idea. No sé.
Que bé, tenir una serventa.
Suposo.
Que es digui Felicitat.
I que faci honor del nom.
Santificar les dues.
Sí, alegre.
No sé, ens haurem d'informar. Potser anaven juntes a... No sé, no sé. Però és el Dia Mundial del Cereal. Què heu menjat per esmorzar?
Són Perpètua Felicitat,
Sí, de cereal? Perpètua Felicitat. Sí, què heu menjat avui per esmorzar?
Cereals no.
Cereals no?
Jo el pa que menjo de l'entrepà porta allò...
Llavors.
Bueno, sí. Anava a dir cereals, No són llavors. No.
El blat és un cereal.
Ah, clar.
Ja compta. Bé.
He menjat blat avui.
Avui, a les notícies vintage, tornem al 1970. Ah. Si us recordeu, ahir, dia 6 de març, feia 54 anys que es va publicar aquest temasso. Una mica, també,
Sí, senyor, diu cliché harmònic.
Totalment.
Això. Ah, doncs aquest cliché se'ns endú al No Woman, No Cry.
Mira quina va ser primer.
Qui es va copiar aquí? L'he posat per tu, Uri, el Let It Be, perquè ho diguis una mica. Doncs un dia 7 de març, però del 1970, també, només un dia després que el món gaudís per primera vegada de Let It Be, va sortir aquest altre temasso. La juventud, la juventud.
Resposta.
No li demanis al 1970 gaires esforços. Ja havia fet un primer esforç molt gran amb Let It Be. Llavors, aquests són els tres sudamericanos, que per qui vagi despistat eren sudamericans de Paraguai.
Sí.
Perquè ja ho deia...
Això és així.
Los tres sudamericanos. La cançó la presentaven con un motivo musical alegre y con cierta gracia. Con cierta gracia.
Sí, és veritat.
Estarem d'acord. Completa el disco Ha salido el sol, una canción en línea con el ya acreditado estilo de este trío. Jo, per contrastar les paraules de la notícia i acabar d'entendre què vol dir una canción en línea i el acreditado estilo d'aquest trío, he fet recerca i us porto la cançó que donava títol al disco, Ha salido el sol. Ha salido el sol en mi mañana. Podrien ser exactament la mateixa cançó, però això passa amb molts grups, que podrien ser la mateixa cançó...
La base és la mateixa, no?
Sí, la base és la mateixa i llavors van tirant. Claro. Canten una cosa diferent.
Claro. Com era això, Uri, una... Com ho has dit?
Clitxé harmònic.
Exactament, un clitxé harmònic.
Són clitxés harmònics. Bé, això, com us deia, un dia després del Let It Be no podia sortir grans cançons, tampoc, però la secció Mundo Canción del diari de Barcelona del 7 de març de 1970 insistia a posar Los Tres Sudamericanos com un dels èxits del moment.
Home, és que era un clàssic, eh?
Clàssic,
això també és un termòmetre de la societat, a Anglaterra i aquí.
Correcte. Anem a fer el termòmetre perquè, tot i no sortir a la llista dels tres sudamericanos, al Mundo Canción hi havia los 10 éxitos, en meu castellà, és de...
De Berga.
Perfecte.
De Berga i de primer de primària.
Claro.
Los 10 éxitos de El Corte Inglés. O sigui, les cançons que formaven part de la llista...
És que això, us recordeu, Turi...
Per favor,
Marcel. Que éxits del Corte Inglés?
Durant anys i panys.
Sí.
Home, anaves a comprar allà els discos.
Però que eren les cançons que sonaven a megafonia del centre comercial.
Era com l'Alice los 40.
Les que es compraven al
Corte Inglés.
Et diré més. Quan es va inaugurar el Corte Inglés de Portal de l'Àngel,
sí.
Hi havia el gran DJ i expresentador d'Espúnic, Pere Espinosa, punxant allà 24-7.
Respecte.
Diria. No, tot el respecte del món, per favor.
Aquestes coses s'han perdut.
Sí que s'han perdut, sí.
L'Almendra. Hem de tornar a això, hem de tornar. Bé, per veure on passava la música d'aquell moment,
sí.
Us he portat algunes de les cançons que formaven part de la llista dels 10 èxits del Corte Inglés, que ja us aviso que estan a anys llum l'una de les altres. O sigui, són coses completament diferents. Voleu saber què s'escoltava?
Sí,
doncs
sí.
Anem a fer una mica de radiofórmula de DJ Vintage.
Esto es lo que suena.
Esto es lo que suena.
More hits en djvintageradio.com.
Bé, comencem en desena posició amb Creedence Clearwater Revival. Com us heu aixecat tots de cop, amb It Came Out of the Sky. Un tema temasso, però no us deixeu enganyar, perquè era a la desena posició. O sigui, estaven
això era lo dolent, eh?
Estaven a baix de tot. Això era lo dolent. Això era lo dolent.
Això també ha canviat amb el temps.
La supera amb dos punts, o sigui, a la vuitena posició, una cançó que no sé com ha arribat fins aquí. Esta
noche hay una... Home!
Sí, 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 no, no, no. Sí.
Molt millor que Cridens. On sí, vas a parar?
Sí. Ara està al buit.
No ho sé, jo us ho demano. Realment.
Però, o sigui, aquest és el buit, vius.
Aquest és la buit, la fiesta de los Valldemosa.
Final, totes les temes de Cridens sonen igual.
Clar.
Hi ha molts més matisos, clar, molta més proposta.
Aquesta la pots cantar, perquè...
Hi ha una fiesta aquí.
Home, ho entenc, eh?
De fet, aquesta va ser la cançó de l'estiu del 1970.
Veus?
Mira, i si et sembla, fem un salt ja a la primera, o fem segona i primera superràpid.
Segona i primera superràpid.
Sí?
Anem a la segona i primera superràpid. La segona posició, Ruby, Don't Take Your Love to Town. O, com ho van traduir al castellà, ho traduïen tot a la llista, que deia No juegues con mi amor, del Kenny Rogers.
Ah. Don't take your love to town.
En aquella època estava més de com de country, sembla, sí. Al 70.
Sona bé, sona bé.
Sí.
I en primeríssima posició, i entenc perfectament que sigui aquesta cançó, perquè quan, no, pel nom jo no sabia quin era, i la hi posava i diu, oh, oh. Venus de Shocking Blue.
Molt bé, doncs.
Què us sembla?
Bé.
Tamasso.
Sí, 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 m'ho imaginava molt pitjor.
Sí, pel camí n'hi havien de més bones, més dolentes, sí. Vull dir...
Aquesta és xula, està molt bé.
Led Zeppelin també entrava a la llista.
Bé.
Sí, sí,
bé.
Sí, sí.
I estava cap al final, també?
Led Zeppelin estava a la cinquena posició, mitja taula.
La bona notícia, el millor de tot, és que no hi havia cap cançó de reggaeton.
No, efectivament.
I en català, sí, i en català n'hi havia alguna o no?
Ah.
Efectivament, tampoc.
Ah, ah.
Sí, sí, sí.
Un dia com avui, per cert, de fa 14 anys, va caure una nevada.
Sí.
Un 7 de març de l'any 2010. No us en recordeu de l'última nevada que va caure aquí a Barcelona? Va ser el 2010.
Sí, jo no hi era aquí.
Sí, sí, recordo, però sí.
Tot col·lapsat, eh?
Barcelona nevada se'n diu a quatre volves, eh?
No, no, va caure fort.
Sí?
Sí, sí, sí. Aquí no sap coneixement.
Aquí no sap. No sí. Neva. Ja no neva.
Ja no neva. Ja no neva com feia abans.
Com entes.
No, no.
No.
Nois, moltíssimes gràcies. Vinga, va. Avui fem la digestió, per cert, després d'aquesta petita pausa, parlarem del nou text de la llei d'amnistia aprovat avui a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. I per fer una bona lectura d'aquest nou text, avui farem la digestió amb el exvicepresident del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay. Fins ara.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Galeries del Tresillo reactiva la Woman Week per donar suport als drets laborals de les dones. Sent l'orgull de ser tu i asseu-te amb un descompte exclusiu del 21% només per les dones en sofàs, butaques, matalassos, mobiliari i decoració. Aquesta setmana, sent l'orgull de ser tu i asseu-te a Galeries del Tresillo i a galeriesdeltresillo.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
6 minuts i seran 3:45 de la tarda. Després de mesos de negociació, ara ho dèiem, finalment la llei d'amnistia s'ha aprovat avui a la Comissió de Justícia del Congrés perquè pugui ser aprovada definitivament al Congrés la setmana que ve. El text que han tancat finalment Junts, Esquerra i el PSOE diu que els delictes de terrorisme seran amnistiats d'acord amb el dret europeu i no segons el Codi Penal. Doncs bé, per valorar aquest nou text, nosaltres ja tenim a l'altre costat del telèfon, que agraïm moltíssim que hagi participat avui al Fabricació, a Eugeni Gay, que és exvicepresident del Tribunal Constitucional. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
Moltíssimes gràcies per atendre la trucada, com dèiem, de Ràdio Cel.
Ja us he dit aquest matí que jo no estava en, un, en una reunió,
sí.
I que no havia llegit encara el text aquest, eh?
L'ha pogut llegir ara, a aquesta hora?
No, perquè acabo... En aquests moments acabo de dinar i he arribat just.
Just en aquell...
Però certament, vull dir, sí que vaig conèixer l'anterior, i ara s'ha afegit alguna cosa, i clar, és un tema, vull dir, molt d'actualitat en aquests moments, la veritat, sí.
Clar, en tot cas, amb la seva trajectòria, creu que tots els encausats del procés hi entraran amb aquesta amnistia?
Bueno, el primer hem de veure si s'aprova o no aquesta llei d'amnistia. No? La Constitució no preveu en el nostre país l'amnistia, tampoc la prohibeix. Per tant, jo entenc, a diferència d'alguns altres juristes, que sí que cap poder fer una llei d'amnistia. Però les democràcies, les amnisties, en principi, no poden ser la norma perquè estem sotmesos a l'estat de dret. I, per tant, l'estat de dret vull dir, implica absolutament a tothom i a tots els ciutadans, siguin qui siguin. Pensi que des que es va aprovar la nostra democràcia, des que es va aprovar la Constitució, doncs han anat a la presó, vull dir, ministres, presidents de comunitats autònomes, alcaldes, regidors, vull dir, empresaris, grans empresaris, militars, generals, vull dir, policies, advocats, jutges, magistrats. Per tant, qui incompleix la llei i qui fa un delicte, doncs sigui qui sigui, pot anar a la presó, perquè el principi d'igualtat davant de la llei està consagrat a la nostra Constitució. I, per tant, sí que hi cap els indults. És a dir, l'indult és el perdó. Vull dir, s'ha comès un delicte, però per raons les que siguin, moltes vegades doncs, de misericòrdia, fins i tot, o sigui, d'això, o de contrició, o d'interès general, doncs es pot concedir a l'indult, no? L'amnistia és el reconeixement que no ha existit delicte, no? Aleshores, aquí se'ns planteja un problema. Vull dir, uns mateixos fets, vull dir, jutjats per un tribunal, han condemnat amb unes persones per aquests delictes. Hi ha altres persones que tenien que haver comparegut i que no han comparegut, vull dir que ara resulta que no han comès delicte perquè, vull dir, els fets han estat amnistiats, és a dir, com si no haguessin existit. Amnistiats vol dir bé d'amnèsia, no? Vull dir, i aleshores, doncs, clar, aquí hi ha un debat interessantíssim des del punt de vista jurídic.
Jurídic, clar.
Difícil de prejutjar, i jo em veig incapacitat de prejutjar, no? Però sí de sentar aquestes bases de dret, aquestes bases. Estem en una democràcia. I, per tant, la democràcia, vull dir, permet totes les opinions, totes les manifestacions, però en cap cas la vulneració de la legalitat vigent.
Clar. Si ens centrem en aquestes esmenes del PSOE i d'Esquerra i Junts d'avui, que permeten doncs, que la llei s'adapti millor, aquestes recomanacions, si no m'equivoco, de la Comissió de Venècia, els socialistes avui continuen pensant que la llei és constitucional. Ho és, per vostè?
Ja li dic, jo... és molt difícil perquè, a més, vull dir, aquestes qüestions vull dir, no ha estat sotmesa al meu control jurídic. Sí, vull dir, m'hauria de pronunciar amb molt més coneixement. Però, en principi, ja li dic que no es compadeix una amnistia amb un estat de dret. Es compadeix, no que es compadeixi, sinó que entra, vull dir, mentre no sigui general, un indult. L'indult general també està prohibit per la Constitució. L'indult general seria a tots els que han comès aquest delicte i aquests delictes doncs, els perdonem, els indultem. Això està prohibit per la nostra Constitució. Aleshores, aquí haurà de ser els tribunals els que en definitiva decideixin. ara que és possible que aquesta amnistia doncs tingui una justificació, jo la veig, qui planteja l'amnistia dona els seus raons i els seus raonaments. I, per tant, ve dir, és una cosa que està molt pensada, molt madurada, i que els partits que ho proposen estan convençuts de que serà, un bé per la, societat. Hi ha altres que no pensen, el mateix. I els jutges seran els que, en definitiva, hauran de decidir, no? Però, en principi, ja li dic, la nostra Constitució no preveu l'amnistia, és a dir, tampoc diu que no es pugui practicar.
Sí.
Hi ha juristes que diuen, si no es preveu, és perquè no es pot fer. Jo aquí discrepo d'aquests juristes, jo crec que sí que es pot fer una llei d'amnistia sempre que sigui constitucional, i, per tant, ha d'encaixar amb la Constitució. Però no pot quebrar en cap cas el principi d'igualtat entre els espanyols, eh? Bé, igual que doncs, delictes doncs, de prevaricació, de cohecho, delictes de malversació, delictes de terrorisme, han estat condemnats, bé, doncs, tant els terroristes d'ETA com els terroristes del GAL, han estat condemnats generals, coronels, capitans, ministres, bé, alcaldes... la llei és per tots, eh? I per tant, la nostra jurisprudència en aquest sentit ha estat molt clara al llarg d'aquests 45 anys afortunats de Constitució.
Sí. Clar, aquest matí estàvem escoltant els diputats de Junts i ells bueno, afirmaven que es tracta d'una amnistia integral i immediata. Això vol dir, li preguntem a vostè, que en sap molt, eh? Això vol dir que la llei està blindada i que s'aplicarà, per tant, l'endemà de l'entrada en vigor?
Bueno, tot això té uns procediments, vull dir, el primer que s'ha de fer és aprovar-se, després
I l'altra pregunta, que vostè ho apuntava molt bé a l'inici de la conversa, s'acabarà aprovant? Creu que s'acabarà aprovant? Que aquesta és bona, eh?
Tampoc ho sé, clar.
Clar.
Vull dir, ha de passar, doncs, el filtre, el debat parlamentari, poden haver-hi moltes variacions, no? La llei, fins que no està feta, no pots assegurar que serà aquesta, no? I fins i tot, un cop feta, tot, com a tots els actes polítics, és a dir, una ordenança municipal o un decret llei o tal, fins que no està escrutat per un tribunal, si és impugnat, doncs no es pot dir que sigui ferma, no? I per tant, bueno, tothom, jo m'ha estat, perquè a més soc advocat, clar, és 54 anys d'advocat,
sí.
Doncs l'experiència meva és que molt poca gent reconeix que serà condemnat en justícia, molt poca gent, perquè la gent creu, inclús de bona fe, que el que estan fent és legítim, eh? I però clar, la ignorància de les lleis no excusa del seu compliment, eh? És un principi des de sempre. Hi ha gent que considera que determinades actuacions doncs no són mereixedores d'una reprovació i altres doncs creuen que sí, però no és el que creiem o no creiem, sinó és el que s'ha fet. No? És que jo, escolti, vaig pagar la meva dona doncs, perquè, escolti, ja no podia més, estava histèric, vull dir, estava contra les cordes i tal. Bueno, escolti, vostè estaria contra les cordes, tal com sigui, però encara que la seva dona el perdoni, vull dir, vostè ha comès un delicte, no? I això es pot arribar al perdó per part de l'Estat, que és l'únic que pot perdonar. El perdó entre les persones és forma part de la relació, social, però que no afecta a les obligacions, no?
Si m'ho permet, clar, és que hi ha tantes derivades que es desprenen d'aquesta llei de l'amnistia i tenint avui Eugeni Gay, que és exvicepresident del Tribunal Constitucional, ens pot ajudar a fer aquesta lectura. Una seria, òbviament, la pregunta que tothom es fa avui també, és si amb aquesta llei, avui aprovada per la Comissió de Justícia, recordem-ho, setmana que ve al Congrés i després ha d'anar cap al Senat i després ha de tornar cap al Congrés, està garantit, tothom es pregunta això, està garantit que Puigdemont, que Carles Puigdemont, no?, i la resta puguin tornar si continua endavant la legalitat d'aquesta llei i...
Si arribés de veritat a entrar en vigor, primer si s'aprova, segona si entra en vigor, tercera si no és impugnada, Vull dir, aquesta amnistia tindrà totes les benediccions de l'estat de dret i, per tant, això faria que aquestes persones quedarien amnistiades. Però, vull dir, sempre, en última instància, jo crec que això ho haurà de decidir els tribunals, m'imagino, però no li puc assegurar, perquè és una llei doncs, molt contestada per un factor de la població i per un altre doncs, molt desitjada. I aquí el que s'ha de fer és si té encaix o no té encaix amb un estat de dret.
Amb aquest encaix o no encaix amb l'estat de dret, em disculpi que és que anem una mica malament de temps i és que li volem preguntar tantes coses, però l'haurem de trucar un altre dia. Clar, en aquest pas, en aquesta legalitat d'aquesta llei, pot ser que en algun moment, per exemple, el Partit Popular doncs, presenti un recurs d'inconstitucionalitat davant d'aquesta norma. Això és possible?
Podria ser, sí, sí.
I llavors...
Poden haver-hi moltes intervencions, no? Vull dir, clar, el món del dret és un món complex, molt complet. Vull dir, per tant, possibilitats hi ha moltes. No? Quan tu et trobes amb un assumpte que has de defensar i tens una persona, estic en el ordre penal, en el món del dret penal, vull dir, i aquesta persona es considera innocent, i per tant tu faràs tots els possibles perquè aquesta persona sigui absolta o no sigui condemnada, doncs tens infinitat de camins, infinitat de camins que et permet les lleis processals, les pròpies lleis materials, és a dir, i en última instància et decideix als tribunals.
Clar, i en aquest cas, si es presenta aquest recurs d'inconstitucionalitat, s'aturaria, no?, la vigència d'aquesta norma, entenem.
Bueno, la interposició dels recursos normalment sí, normalment interromp els plaços, sí, sí.
Eugeni Gay, ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer. A veure si novament podem parlar.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
No, gràcies a vostè. Ex-vicepresident del Tribunal Constitucional, que avui ha entrat aquí a Fabricació Pròpia. Ex-vicepresident, sí. Estàvem comentant la Comissió de Justícia, com ja sabeu, al Congrés, que ha aprovat avui la llei d'amnistia. La setmana que ve, dèiem, ple al Congrés, l'aprovarà amb els vots a favor, recordem-ho, del govern, és a dir, del PSOE i Sumari, el vot de tots els partits que van donar suport a Pedro Sánchez, i després anirà, com deien, cap al Senat, on el Partit Popular hi té majoria. Per tant, el text tornarà cap al Congrés. El procés, veurem què passa, però en principi doncs, encara pot durar gairebé 3 mesos més. Fem una cosa, agafem una mica d'aire. Després de fer aquesta digestió avui amb el exvicepresident del Tribunal Constitucional, amb l'Eugeni Gay, i marxem a publicitat. I després, a la tornada, avui parlarem d'esport aquí al Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 3:45 de la tarda. Dèiem que volíem parlar d'esport, per tant hem de parlar amb el Josep Sánchez Malagón, que és doctor i professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la Universitat Ramon Llull Blanquerra. Què tal? Com estem, Josep? Que ara està
molt
parlant
bé.
Ja de les nostres coses.
Molt bé, encantat de tornar a estar aquí.
Tu fes, que has de fer un programa, no?
Sí. Jo estic aquí movint des d'aquest punt de vista. Més tranquil.
Mira, Josep, clar, això està claríssim. Una de les activitats bàsiques que formen part de la rutina molta gent L'última vegada que vas venir, ho vam parlar, és l'entrenament físic, això està claríssim. Al sortir de la feina o abans d'anar-hi, molta gent doncs, passa pel gimnàs, o va a córrer, o es busca la vida, o practica algun esport col·lectiu. Bé, cadascú té els seus motius a l'hora de fer exercici físic, però, clar, la major part de les converses entorn al tema gira al voltant de com, a veure com ho explico, com ens percebem físicament després de la pràctica esportiva. Per exemple, si ens hem aprimat més o menys, de si ens veiem més o menys forts, però, clar, moltes vegades oblidem, que per mi és el més bàsic, ara t'ho pregunto tu, que l'exercici ens ajuda a mantenir-nos sants. De fet, clar, de si ens entrenem per estètica o per salut, que era la pregunta que ens volíem plantejar i que et plantegem a tu, doncs aquesta és la pregunta que per iniciat fem, Josep. No sé, ja comencem forts, eh? Vols, sí, sí. Vols que comencem?
No, tranquil·la, sí, sí. Clar. No, primer penso que, a més, vam triar més o menys la temàtica, tot i que, no?, amb el bon temps les coses s'acceleren, no?, però quan comença a arribar el bon temps, no?, es comencen a observar pràctiques, no?, de gent que potser no ha fet res durant l'any i es posen a fer una pràctica d'activitat física / exercici físic o entrenament amb l'objectiu de la platja. La gent ja està veient la platja i diu, bueno, tinc 3 mesos per posar-me a punt i, bé, això a vegades no sempre és recomanable fer-ho, depenent de l'estat de la persona, no? Per tant, jo et diria, ja després ho tornarem a comentar, però jo, a mi m'agrada sempre dir que nosaltres fem exercici físic o entrenem per la salut i la conseqüència d'això és tenir un cos X. Per tant, sota una base genètica que cada persona té, amb l'estímul que li donem en aquest cos, farem més o menys, amb uns objectius que, evidentment, poden ser assolibles i que recordem, que això ho vam parlar a la darrera conversa que vam tenir, sempre acompanyats d'altres professionals que ens ajudaran a aconseguir l'objectiu. No? Si és aprimar-se, és un, però l'objectiu també pot ser algun altre, pues, guanyar força o tenir més resistència.
Mira,
o que sigui.
Fantàstic, perquè et volíem preguntar. O sigui, que comencem per entendre primer què fem quan entrenem el cos, no? Seria la pregunta, Josep. O sigui, què ens aporta l'exercici físic?
Clar, mira, jo aquí el que m'agradaria dir en primer lloc és que quan fem una activitat física / exercici físic o esport, entrenament, sense entrar en tecnicismes, el que fem és donar-li un estímul al cos, aquest cos reacciona, sí?, i amb un estrès, depenent del grau de l'estímul, no?, el cos estarà més o menys estressat. Per exemple, un nivell alt d'estímul, el grau d'estrès seria, no?, que serien les tiretes o les agulletes, no?, maldites, no? Això seria una resposta a un estímul donat. I després, un cop s'ha provocat això, hi ha com una sobrecompensació, no? És a dir, el cos hi ha enviat un seguit d'elements allà per restituir, no?, l'estat primer d'aquell teixit o del que fos. Això és el que fem quan fem una pràctica esportiva. Clar, al llarg del temps, depenent del tipus d'estímul que anem donant, si sempre és el mateix o no, o la variabilitat d'aquest estímul, provocarem uns efectes, parlo ara molt sota el punt de vista anatòmic i fisiològic, que ajudaran a construir un cos, val? Un cos que es pot percebre estèticament. Primer, que la persona pot percebre d'una manera i que la gent de fora potser pot percebre d'una altra forma. Un exemple així una mica radical d'això és si observem els esportistes i les esportistes d'elit,
sí,
veurem que, segons el tipus de pràctica esportiva, tenen una biotipologia, perquè potser o tenen unes cames molt desenvolupades, això és l'efecte de l'entrenament, val? O potser tenen uns braços molt desenvolupats per l'activitat.
O les abdominals, no?
Val, els abdominals es mereix.
Mira, els abdominals, saps que jo saps el que ho relacionaria ara, no?, amb l'atletisme, no?, que veus, no?, aquelles abdominals tan fortes, però sí que és veritat que potser és com més general, no?
Mira, el tema abdominal segurament requeriria un altre programa, però ja que em convides, faig un petit parèntesi. Clar, el tema abdominal, normalment ho associem, no?, per estètiques o per cossos estètics que ens van apareixent i que des de l'època grega ja ens apareixien, no? Si mirem les escultures gregues, no?, les observem, són cossos perfectes, que tenen abdominals. Tenir uns abdominals, jo no diria tenir uns abdominals, que es vegin uns abdominals no vol dir que estigui molt fort, val? Tothom té abdominals. Una altra cosa és si es veuen o no es veuen quin tant percent de greix hi ha, però tothom té aquesta...
Josep, a dir, acabes de fer feliç a molta gent ara mateix, que ens estiguin escoltant, o sigui, tothom té abdominals.
Tothom té abdominals. Una altra cosa que es vegin, es percebeixin, estiguin, anem a parlar una miqueta no prou tècnica, que es puguin definir més o menys, però la musculatura abdominal la té tothom. I això es parteix d'aquí. Una altra cosa és que sigui més o menys visible i depenent del tipus de treball serà més o menys visible, depenent de l'objectiu serà més o menys visible, però alerta, ja hi ha estudis que estan dient que els abdominals, tal com s'estan entenent en general, no acaben de ser del tot sans i fins i tot que poden arribar a provocar lesions. Aleshores, un momentet més, una de les errades, no, que potser arrastrem, tot i que s'està evolucionant amb això, és que entenem o a vegades s'entén l'entrenament per la salut basat en un model esportiu. Sí que és veritat que els esportistes, l'objectiu principal és el rendiment. Aleshores, si jo haig de llançar una pilota de 10 quilos 500 vegades, això tindrà un efecte en els meus abdominals, en els meus braços, no serà un efecte visible, no? Això és cert, però també pot tenir unes conseqüències, no?, per la salut. Per una persona que va buscar salut, potser no seria el més ideal. Per tant, el model esportiu sí que ha prevalgut, però segurament el model esportiu de rendiment no és el més sa, des del punt de vista d'exercici físic i salut. Llavors, aquí podríem dir moltes coses.
Per tant, potser la pregunta seria que hi ha gent que entrena per millorar l'estètica, per fer visibles els seus abdominals, poso exemple, Josep, i qui ho fa per salut. O una cosa porta a una altra.
Clar. Hi ha gent que deu anar a treballar la musculatura abdominal o qualsevol altra musculatura segurament per qüestions estètiques. Dic abdominal, com podríem dir glutis, o podríem dir bíceps o tríceps, vale, no? En aquest sentit. Però amb l'exercici que està fent, possiblement, no sempre és així,
està,
no?
Està guanyant salut?
Clar. Si ho fa amb les cargues adients, no sobrepassa amb les cargues a llarg plaç, evidentment està fent salut, perquè tenir força és una cosa saludable. Val? Una altra cosa és que jo vulgui, a lo millor, fer una miqueta més gran aquella musculatura del que realment podria, no? Sense tenir cap objectiu de competició, no? ni de guanyar diners, no? Perquè potser el teu cos pot ser una font d'ingrés per aquella persona, perquè es guanya la vida des del punt de vista més estètic. No? Però jo el resum tornaria a dir, hi ha gent, o molta gent segurament, que quan arriba l'estiu diu, ui, me'n vaig a la platja, m'haig de primar, se m'han de veure els abdominals, les cames i no sé què, això és un discurs, i aquesta persona portarà a terme possiblement un programa d'entrenament. Però si aquesta mateixa persona li diguéssim, mira, ara faràs un programa d'entrenament adreçat a la salut, l'efecte final d'aquell entreno serà el mateix, és a dir, segurament els seus abdominals serien més o menys visibles, segurament la seva cuixa, no, estarà més o menys marcada, per tant, és donar-li la volta, no? Sí que és cert que potser hi ha gent que el motiva més la qüestió estètica. El que sí que hem de vigilar és que la qüestió estètica no ens faci fer, no?, algun tipus d'activitat que realment acabi sent perjudicial per la salut.
Clar. Clar, estàvem parlant d'aquests... com ho deies, no?, l'efecte final, no?, que és que tots volem, d'alguna manera, des del punt de vista estètic. Però, clar, des del punt de vista de salut, quines millores en la salut a curt termini podem reconèixer nosaltres mateixos quan practiquem activitat física?
Mira, clar, en activitat
física... Perquè costen més... Costen més de detectar, no? Ens costen més de detectar, sí, però hi són.
Sí. A veure, un dels problemes de la pràctica d'exercici físic és la constància de les persones, és a dir, trobar la motivació perquè cada dia s'aixequi a fer alguna activitat, no? I aquí està una de les claus i de molts estudis, no?, que podem fer per estimular la gent que faci això una mica atractiu. I per aquí, que també ho vam dir el darrer dia, la indústria del fitness, no?, que de tant en tant treu, sí, productes perquè la gent es vagi motivant des d'aquest punt de vista, no? Però, retornant a la pregunta que em deies, que era...
Que eren les millores a nivell de salut, correcte, que podem detectar, correcte, en curt termini.
Correcte. La immediatesa no és bona, però et diria, a curt termini, la primera cosa que pots notar és un canvi anímic. És a dir, jo sempre dic que una de les millors coses, no, de fer exercici físic per dia esportiva és la dutxa. no? Quan tu acabes de fer-te la dutxa,
notes de l'efecte,
ja no dius, ostres, que bé que em trobo, sí, no? El teu estat estímic, estàs possiblement més tranquil, més estàs despert, més lúcid, sí, i fins i tot hi ha gent que fent pràctica esportiva no genera moltes idees. No?
Perdona, Josep, i ara jo deia més despert, però hi ha molta gent que potser el simple fet de moltes vegades es recomana per anar, abans d'anar a dormir.
Sí i no. Aquí també hi ha una petita discussió, no? Si la pràctica esportiva que es fa és excessivament intensa, no? Excessivament forta, a vegades el que es fa és activar el sistema simpàtic, no? El sistema nerviós simpàtic és el que ens fa estar alerta.
Sí.
I llavors, si tu, jo què sé, de 8 a 10 fas una pràctica esportiva molt forta, te'n vas a la dutxa, però tu continues activat el sistema simpàtic, no? I això et pot impedir fins i tot dormir. Llavors, no sempre la reacció és la mateixa a les persones, no? Però hi ha aquesta dicotomia en el món de la ciència, no? I possiblement sigui veritat, no? No sé, hi ha gent que, si ho heu viscut per l'experiència, doncs a vegades passa això, no? Te'n vas a fer pràctica esportiva a la nit i surts i estàs, no?, en un estat d'eufòria, no? I també és la conseqüència d'això, de que possiblement hem fet un excés en l'esforç, no? I això fa que activem el sistema nerviós simpàtic, no? El que ens fa estar...
Del que deies, i perdona que té doble tallat, però és que ens estàs donant tants titulars que, vull dir, que és per tenir-ho emmarcadíssim. Deia, parlàvem d'aquests beneficis a curt termini, tu poses l'exemple de la dutxa, no?, del sol fet de dutxar-nos.
O sigui, el benestar que tens després, no? Llavors, a llarg pla, segurament, doncs, si hi ha un treball de força que haig de millorar la meva musculatura, doncs, evidentment, això es va aconseguint, no? I et diria també amb el fet d'aprimar-se, no?, que quan arriba l'estiu aquí tenim problemes, no? Repeteixo que el fet d'aprimar-se, tot això ha d'anar acompanyat de diversos professionals, no? D'una banda un nutricionista o una nutricionista i d'altra banda algun graduat en CAP, especialista en salut, que t'ajudi, que t'orienti com ha de ser el teu entrenament, no?, per acompanyar el que tu estàs fent, no? Això és una cosa molt important. Des del punt de vista estètic, m'agradaria afegir també des del punt de vista estètic i lligat, no?, amb el tema abdominal, no?, perquè a vegades tenim la icona, no?, el múscul abdominal està fort, està definit. Bé, amb això també m'agradaria fer un apunt molt important, que estava en una de les teves preguntes, i és que és molt important el paper de les mestres, els mestres, sí, professors, professores...
L'acompanyament.
...d'educació física a l'escola. I ja, en aquest sentit, si ajuntem abdominals, ve la platja i ajuntem la cultura de la bàscula, val? La cultura de la bàscula i de la bàscula de la dutxa és molt perillosa. Tant amb adults, evidentment, però sobretot amb adolescents, no?, que estan en una època sensible, no?, on l'aspecte, no?, juga un paper molt important, hi ha les xarxes socials, etc etc. Per tant, els professors d'educació física, no?, ESO, batxillerat, juguen un paper molt important a l'hora d'educar també en això. És a dir, una bàscula et diu quan peses, però no et diu de què et peses. I quan parlem de salut, l'important és saber de què peses, no del número de quilos que tu estàs pesant, val? Perquè si anem a imaginar, no?, que jo tinc un excés de pes, val? Però aquest excés de pes possiblement és de múscul, no?, de musculatura, bueno, doncs potser no és tan dolent això, no? El problema és quan no és múscul, és greix, però no és tant perquè sigui greix, sinó perquè vol dir que la teva musculatura està afeblida, val? Llavors això s'ha d'explicar molt bé a l'època adolescent, a batxillerat, s'ha d'insistir als cànons estètics, és importantíssim. I deixa'm dir una altra cosa, ja sé que xerro molt, però ja pararé. Tot això, i tenen molta responsabilitat, una part d'això es treballa molt a l'escola Bressol, educació infantil, educació primària. I com ho treballa o quines possibilitats té el professor, la professora d'educació física, mestre, i és a la classe d'educació física començant a descobrir el seu cos, val?, fent diverses activitats i que el nen o la nena tingui una percepció real de com és ell i que s'accepti, evidentment, no? I tot això es genera i es gesta aquí, val? És un aport que en aquest cas els professors, professores d'educació física, tenen una gran responsabilitat.
Una responsabilitat molt gran. Fixa't tu que és interessant, perquè encara ens queden uns minuts, Josep, no pateixis, eh? Fins a l'hora en punt que arribarà la Sandra i ens posarà el dia amb els principals titulars, encara podem xerrar una mica sobre aquesta pregunta que ens plantejàvem avui al Fabricació, no? Si entrenem la salut o entrenem l'estètica del cos, i ho estem comentant amb en Josep Sánchez, que és professor en el grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport a la URL. Que en una època època on fins i tot, Josep, a les xarxes socials hi ha entrenadors personals, que, ara és el moment, potser, i t'escoltem en el que puguis dir, quines són aquelles principals mentides i també al mateix temps, complicat, ja ho sé, mites que es diuen quan parlem dels beneficis de l'exercici físic, perquè això també... això també passa, no? Vull dir, perquè podem vendre algo que no és.
Sí, jo diria que més que mites, que també que segurament n'hi ha algun, jo crec que és la immediatesa i els miracles, val? En poc temps, amb aquest entrenament, bé, des d'una pantalla, des de l'altra banda de l'ordinador, segurament hi ha dades que potser s'escapen, no?, d'aquest professional o d'aquesta suposada persona que vol indicar un pla d'entrenament a aquella persona, no? Com vaig dir el darrer dia i com he dit avui diverses vegades, un pla d'entrenament es fa amb diversos professionals, no? Jo no sé si hi ha el vistiplau del metge o la metgessa perquè aquesta persona pugui participar en un pla d'exercici físic. No sé si té algun tipus de patologia, eh? Hi ha diferents coses que desconeixem. Per tant, la immediatesa seria una, no? Un altre mite que sí que penso que és important és aquell, si no hi ha patiment, no hi ha guany. No gain, no pain. És a dir, quan anem a fer una pràctica esportiva ens han de destrossar, hem de sortir d'allà arrastrant-nos. Si no, no hi ha millora. Això no és cert. Segurament, depenent de l'objectiu, la intensitat de l'estímul pot ser més o menys alt, però una persona que va fer salut, quan surti del seu centre de fitness wellness, home, pot tenir una petita molèstia, però no ha de sortir trinxat ni fet caldo.
Bueno, aquelles imatges, no?, i suats.
Suats pot ser una conseqüència de l'activitat, però sobretot...
No, perquè moltes vegades tenim com aquesta... Com més
quan més suïs i quan més hagis patit i quan més pateixis, millor, més guanyaràs i més ràpid. Això jo crec que també és un mite, perquè no s'adapta i no s'ajusta exactament a totes les persones, no? Vull dir que segurament, bueno, hi ha una possibilitat que hi haurà gent que sí que li agrada treballar i patir, però si tu, una persona que va fer salut el primer dia a les tomaques, l'endemà ja no vindrà, no hi haurà continuïtat, no? No estarà motivat, sí, o motivada. Sí, sí. Per tant, estem creant l'efecte contrari.
Mira, 4 minuts per arribar al punt de les 4. No tots els cossos són iguals, i no tots necessiten el mateix tipus d'entrenament. Això ens ho has dit a l'inici, Josep. Hi ha tipus d'entrenament que potser poden beneficiar més també segons l'edat. Això me'n recordo que ho deies l'altre dia. O bé a la condició física de cadascú. Però tu creus que podríem trobar algun tipus d'entrenament que pugui anar bé a tothom?
O sigui, entrenament planificat, programat, entès com a pràctica d'exercici físic, diria que no. O sigui, no, això no és cafè per tots. Sí que podem dir que caminar li pot anar bé a tothom en termes generals. Això és cert, no? Però si volem ajustar i volem aconseguir uns objectius, uns beneficis, jo penso que no. I penso que, a més, penso que aquest és un dels problemes de la pràctica, no vaig a dir pràctica esportiva, però dels programes aquests que tu vas a una instal·lació esportiva, t'ensenyen 4 exercicis i tu vas fent, no? I si vols alguna cosa extra, llavors, potser resulta que has de pagar, no? No seria això. Jo diria que, en tot cas, no hi ha un programa d'entrenament, però sí que hi ha un principi general, és que el nostre cos, no?, bàsicament està fet per moure'ns, no? Qualsevol cosa no, tot allò que puguem fer, que ens movem, no?, d'una manera racional, sense extrems i sense patir, pot ser beneficiós, però els entrenaments s'han d'individualitzar. I ja no només per les característiques anatomofisiològiques de la persona, sinó segons les seves característiques psicològiques també, i fins i tot segons el seu entorn social. Perquè en aquest sentit, quan pensem en un entrenament, també hem de veure on viu aquesta persona, no?, de què treballa. I en base a tot això es fa una valoració i s'intenta ajustar el màxim possible, no?, el programa d'entrenament, que no només són càrregues d'entrenament, sinó tipus d'activitats que podem escollir i que podem aconsellar en aquesta persona.
Si algú ens està escoltant ara i, bueno, diu, és que vull guanyar salut, de debò, després d'aquesta conversa, val, Josep? Tenim un enemic que és la mandra, que això ens tira enrere. Què ens recomanaries?
Mira, us recomanaria que us plantegéssiu objectius petits,
val,
assolibles. Val?
I tipus què?
Doncs mira, mira, jo diria...
Posi com a exemple. Sí. Estic tot el dia asseguda. Que hi haurà sí. molta gent que ara mateix igual estaran treballant, vull dir que sí. es trobaran en la mateixa situació, no? O sigui, un tipus de perfil així, que estiguis tot el dia treballant i que necessitis, doncs, començar fent activitat física.
Clar, bueno, quasi bé que et diria que la millor activitat que tu podries fer no és que t'aixequis al matí i vagis a fer activitat física, que evidentment si ho pots fer perfecte, sinó que 6 hores estàs aquí.
6 hores?
Doncs, no, pregunto, estàs 6 hores, 6-7 hores, no?
Aproximadament.
Doncs et diria que cada hora t'aixequis i durant 5 minuts facis algun tipus d'exercici. I això segurament és més beneficiós, segons com, que t'aixequis al matí a primera hora i vagis a caminar mitja hora i ja està. Val? Possiblement, eh? Però segurament seria així.
A mi ja m'has guanyat, eh?
No, 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 no. Si tu et planteges uns exercicis cada hora, para sí. 5 minuts, hora sí. i mitja, tu i el teu equip, que estan asseguts i assegudes aquí tota l'estona...
Hi ha un company que ho fa, això.
Val, doncs, si a més tu sumes, no? Quantes aturades faràs? 6? 7 aturades. 7 aturades per 5 minuts són 35 minuts, que seria el que tu aniries a caminar o córrer. Llavors, aquí, en tot cas, tu pots repartir amb exercicis Val. Que poden beneficiar a l'activitat laboral que tu fas, perquè a lo millor jo et diria... Si només tens aquest temps i treballes d'això, no et diré que vagis a córrer. Et diré que facis uns exercicis de tonificació muscular perquè la teva esquena pugui treballar més còmodament, no tinguis conseqüències de la teva activitat laboral, etc. Moltes gràcies. Són 59, no?
Josep Vinga. Sánchez Balagón, ens ja t'enyorem. Va, torna aviat. Gràcies, professor Blanquerna, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.